Les 12 colònies, amb César Jiménez i Enric Collell.
Bona nit, Sant Celoni. Avui encetem el darrer programa de la temporada i anem a parlar d'una de les icones dels còmics de Marvel. Avui parlarem de l'Spider-Man. Farem 5 cèntims dels seus còmics, farem 5 cèntims de les pel·lis que hem vist fins ara i xerrarem amb l'Enric sobre la propera pel·lícula que s'estrenarà aquest estiu, Spider-Man Homecoming, el 28 de juliol, que és el retorn del Trevor Amorós a Marvel. Bueno, és una relació entre Marvel i Sony i, bueno, per fi, com diu la pel·li, Homecoming torna a casa. Doncs això, sense perdre més temps, sigueu benvinguts a les 12 colònies. Però abans de res, si teniu qualsevol consulta o proposta, envieu-nos un correu a radio@sansaloni.cat o adreceu-vos a facebook.com/les12colònies, la pàgina de Facebook on anem penjant el contingut del programa. Amb més de 50 anys de trajectòria editorial, Spider-Man és indubtablement el superheroi més popular e icònic de l'univers Marvel. Va néixer de la mà de Stan Lee i Steve Ditko el 1962 i és un de les cares més conegudes de Marvel. Si més no, el més popular. Oi que sí, Enric?
Doncs sí, la veritat és que sí.
En una època on els superherois es caracteritzaven per ser perfectes en tots els àmbits de la vida, Stan Lee va irrompre amb un personatge més proper a la condició humana i més imperfecte. És per aquest motiu que els lectors més joves van trobar una connexió immediata amb Peter Parker, un superheroi diferent i dissenyat a mira de la joventut americana dels anys 60. Però van passar els anys i Spider-Man es va convertir a la franquícia més rendible de Marvel. Després de tot això, ha fet 4 pel·lícules i 2 més que estan en camí i tonelades de merchandatge, videojocs, sèries animades i continua i continua. Com deien, el van crear l'Stan Lee i l'Steve Ditko i la seva primera aparició va ser el número 15 de Amazing Fantasy a l'agost de 1962 i el van crear com una adolescent que havia de barallar-se amb tots els problemes típics d'un jove de la seva edat, a més d'enfrontar-se als majors criminals de New York. Entre els seus superpoders es troba una gran agilitat i flexibilitat, un sentit aràcnid, el qual l'avisa de quan està en perill o quan el perill està a prop, així com la capacitat de pujar pels murs. A més, com bon científic que és el Peter, es crea uns gens xarxes. A l'edat de plata dels còmics i després de l'èxit dels 4 fantàstics, el Hulk, l'Home Formiga i l'Iron Man, doncs el guionista principal de Marvel, que era l'Stan Lee, va crear aquest Spider-Man. Per les seves pàgines han passat grans guionistes i dibuixants, destacant com escriptors a l'Stan Lee, el Gary Conway, que va ser el responsable de la mort de la Gwen Stacy i de la saga del clon, el Todd McFarlane, el Joe Michael Straczynski i el Brian Michael Bendis. I com a dibuixants, tan famosos com el Steve Ditko, que ja hem dit, el John Romita Sr., que va ser qui va introduir el personatge de la Mary Jane Watson, el Todd McFarlane, que també va dibuixar, el John Romita Jr. i el Mark Bagley, per destacar uns quants dels més famosos. ¿Vale? En quant a personatges que acompanyen el Peter Parker als còmics, tenim el Tio Ben, el famós Tio Ben, que és com el seu pare. Després tenim la tia May, la Gwen Stacy, que va ser la primera nòvia del Peter Parker i que malauradament va morir a les seves mans.
Sí.
Per culpa d'un senyor anomenat el Duende Verde. Després tenim la Mary Jane Watson, que és una model i actriu que va ser veïna seva i amb la qual s'acabaria casant. El Harry Osborn, el millor amic de la infància i més endavant del Peter, que és fill de l'empresari Norman Osborn, i que, igual que el seu pare, s'acaben convertint els dos en Duende Verde. ¿Vale? Tenim també el Flash Thompson, que més endavant acabarà convertint-se en Veneno, o Venom, i el J. Jonah Jameson, qui no coneix el J. Jonah, que és el propietari del Daily Bugle, i posteriorment també serà l'alcalde de Nova York. El Robbie Robertson, que és l'editor en cap del Daily Bugle, que és un gran amic i en ocasions bastant fa de psicòleg del Peter i de l'Spiderman. Un altre personatge conegut és el Ben Reilly, o també conegut com Aranya Escarlata, que és el primer clon de l'Spiderman. La saga dels clons és una saga que es va fer fa uns anys i el Ben Reilly era un d'ells. I per acabar, la Felicia Hardy, o Gata Negra, que ocasionalment és companya de l'Spiderman i també ha tingut els seus afers amb l'Spider-Man. I arribats aquí, volia destacar uns quants còmics que són imprescindibles. Un dels còmics importants és el 39 i el 40, un arc de 1966 on el Duende Verde descobreix qui és Spider-Man. Vale? Una altra saga important és la saga del Clon, dels números 139 i 150 de la col·lecció Amazing Spider-Man de 1975, que bueno, el professor de Biologia Miles Warren, amb la seva obsessió per la Gwen Stacy, acaba creant clones del Peter i de la Gwen. I bueno, doncs aquí tenim una saga bastant mítica dels còmics. Un altre dels més famosos és els números 42 i 43 de Amazing Spider-Man de l'any 66, que són el John Romita Sr. ens va portar la Mary Jane Watson. El següent, parlant de la Mary Jane, és l'anual número 21 de Amazing Spider-Man de 1987, en el que veiem el casament de la Mary Jane i el Peter. Seguim pel Venom, que és quan vam conèixer el Venom, que és l'Amazing Spider-Man 299 i 300 de l'any 1988, que bueno, pues és quan el simbionte que arriba de l'espai acaba apoderant-se de l'Eddie Brock i bueno, els que coneixeu l'Spider-Man pues ja sabeu de què va. I com no, un dels més famosos i que hauríeu de llegir tots, si no l'heu fet, és l'Amazing Fantasy número 15 de 1962, que és el còmic en què es presenta per primera vegada l'Spider-Man. Un dels altres més icònics és el 121 i 122 de 1973, que és la mort de Gwen Stacy a mans del Peter, que bueno, el Duende Verde la deixa caure en el pont de Brooklyn i intentant salvar-la al Peter pues, l'acaba morint. I un dels altres més coneguts és l'Amazing Spider-Man número 50 del 1967, en què el seu títol és Spider-Man No More, que aquí, cansat de la seva doble identitat, el Peter necessita portar una vida normal i decideix abandonar la seva carrera com a home aranya. Bueno, i abans d'arribar a les pel·lis, que ara ens farà un tastet l'Enric, només volia comentar que, com hem dit, hi ha moltes sèries animades i de les més maques o les més famoses o les més conegudes tenim l'Home Aranya i els seus increïbles amics de 1982-83, que és de les més recordades, i la sèrie Ultimate Spider-Man, que l'estan fent fins ara, que va ser creada el 2012, que és d'una qualitat bastant bona. I pel record queda una sèrie bastant dolenta, no sé si te'n recordes, Enric, de l'any 1977-79, la primera sèrie de l'Spider-Man, amb el Nicholas Hammond, que era doncs, una sèrie que van començar a fer aquest any, els 70, i bastant rocambolesca, bastant estranya. Aquí queda. Parlem de les pel·lis del Raimi, que és el que tenim fins ara més actual. Endavant, Enric.
Doncs tenim la primera pel·lícula de Spider-Man de l'any 2002, en la que bueno, trobem per primera vegada Peter Parker, interpretat per Tobey Maguire.
El millor Peter Parker fins ara.
Sí, el millor, bueno, és que...
Bueno, hem d'esperar a veure
Tom Holland. És que hem d'esperar el Homecoming, així que... El que passa és que ja l'hem vist, el Tom Holland interpretant a l'Spider-Man a Civil War, i tampoc és que m'entusiasmi molt en a mi, però bueno.
A mi m'agrada. Ara veurem la pel·li en solitari,
no sé.
Què tal?
No ho sé, però bueno. Vèiem els seus orígens i també vèiem l'enfrontament amb el Duende Verde, que estava interpretat per en William Dafoe, que per mi és el millor Duende Verde que pot existir i poden fer, i sisplau, que el tornin a agafar, perquè és amazing.
Estic 100% d'acord amb tu. Perquè... William Dafoe es menja la pel·lícula sencera.
Perquè després em fiques el seu fill i, a veure, no me recordo ara com es deia l'actor, però li faltava...
És el James Franco.
Això, en James Franco, no sé, no li trobava el que a la seva interpretació. El trobava massa soso, com a Duende Verde. A part, no sé, és com els de Amazing Spider-Man, bueno, la primera de Amazing Spider-Man com la segona, que el Duende Verde que ens fiquen és bastant lamentable, la veritat. Però bueno.
Bueno, jo, aquesta per mi és una de les millors pel·lis i la veritat és que la guardo bastant en el record. I com a punt, bueno, el Leonardo DiCaprio i el Heath Ledger van ser inclús candidats per ser el Peter Parker, però finalment el Sam Raimi va escollir el Tobey Maguire. I el que hem parlat, o sigui, per mi el Willem Dafoe es menja la pel·lícula sencera. O sigui, és el millor dolent.
És que és millor, a mi em perdonaràs, però és millor que l'Spider-Man i tot.
Sí, la veritat és que
jo crec que haurien de fer una pel·lícula només del Duende Verde. Ja està.
Home, massa potser.
Lo peten.
No ho sé, això ja no ho sé. I com a detall, el Sam Raimi va rodar un tràiler on l'Spider-Man perseguia una banda de criminals que havia saltat un banc i, bueno, l'Spider-Man passava per entremig de les Torres Bessones,
les Torres Bessones,
I com va coincidir en el temps de l'atemptat, doncs al final aquest trailer va tenir que desaparèixer i l'escena que van rodar per la pel·lícula també va tenir que desaparèixer.
És veritat, això sí que és veritat. Després tenim Spider-Man 2 de l'any 2004, en la que, bueno, veiem a un Peter Parker ja amb una certa maduresa ja una mica més assumida, que deixa, pues, el seu gran amor, el deixa escapar, no?, a la Mary Jane Watson, que ja l'havien vista, per cert, en la primera pel·lícula, que no ho hem dit, i a mi, perdona que t'ho digui, però és que t'ho haig de dir, em sembla molt trist, molt lamentable l'actuació que fa l'actriu aquesta, la que fa de Mary Jane. És, no sé, no, sí, és pèl roja, però és que és l'únic que té, no té res més. Però bueno, tornant a això, veiem que ha de combinar les seves dues identitats, no?, en aquesta pel·lícula, la de superheroi i la d'estudiant. I, a part, s'enfronta a un altre dels més magnífics malèvols de tot l'univers de Spider-Man, no?, que és el Doctor Octopus. I bé, per mi això és el resum que et puc fer.
Sí, bueno, si el Duende Verde es menja la primera part,
el Doctor Octopus es menja la segona.
Alfred Molina es menja la segona, però vamos, és de lo millor d'aquella pel·lícula. Va ser un èxit total, que va recuperar les seves inversions i que va guanyar inclús un premi Oscar en els millors efectes visuals i va estar nominada pel millor so i l'edició de so. Bé, i després tornen al 2007 amb Spider-Man 3, que, bueno, que te trobem un Peter Parker que es troba molt segur, que té un treball estable, que els seus estudis progressen, que la gent de Nova York admira l'Spider-Man.
I s'ha casat. Que això...
No s'ha casat. No arriba,
no
arriba a casar-se.
Home, jo pel que interpreto en aquella pel·lícula ja representa que s'havia casat.
No, senyor. Li vol demanar matrimoni i li surt tot malament.
Pues ja no me'n recordo, l'haig de tornar a mirar.
L'has de tornar a veure, sí, senyor.
Mira que això passa.
Això, el que anava a dir, tenia intenció de demanar-li matrimoni i com tot li surt malament, al final, què passa? Que un meteorit cau, apareix un simbionte, com hem parlat abans, que fa transformar el Peter en un nou Spider-Man de color negre.
Amb el traje de color negre,
que serà el futur Venom. I aquí veiem, doncs, això, que tot comença a sortir-li malament, perquè aquest traje el que fa és fer-li que sigui...
Canvia
la seva personalitat, correcte. O sigui, és més, més prepotent, més segur de si mateix, això li fa cometre
errors. Més fosc, res. Més venjatiu, egocèntric, egoista...
Correcte. I al final acaben de lliurar-se d'aquest simbionte i coneixem el Flash Thompson, el Venom, i bueno, i aquí ja...
I també l'Home de Sorra.
Sí, i aquesta seria una de les pel·lis, per mi, pitjor d'aquesta trilogia.
Encara que, és que sí.
Encara que està millor de la crítica que va rebre, però tot i així és una de les, per mi, de les pitjors d'aquesta trilogia.
Per tu i per tothom, ja t'ho dic.
Sí, però jo la recordava pitjor i fa un any o així la vaig tornar a veure i em va agradar bastant més del que recordava d'ella, la veritat. I després doncs, arribem a la biologia, o les dues pel·lícules del Mark Webb, el que és un reboot del Mark Webb,
sí, sí.
Que se podien haver confitat també.
La veritat és que sí, a veure, és que ja només per començar amb l'Andrew Garfield, què vols que et digui? Jo com a Spider-Man, a veure, sí, li aporta aquesta, no sé com dir-ho, frescor, no? Com a un nou Spider-Man més jove encara que el Tobey Maguire, però clar, no és l'Spider-Man que tots pensàvem que seria. I a veure, sí, també trobo que està molt bé la primera pel·lícula en la que surt la Gwen Stacy i s'estan basant en el còmic, però clar, el dolent és un dolent que és tristó, a veure, és un llangardaix, no té el què.
Bueno, és el llangardaix, un dels icònics de...
Sí, però no té el seu punt com té el Duende Verde. Després, clar, a la segona ens trobem ja amb Electro, que dius, ostres, l'Electro mola, no? En un principi era blanc en els còmics,
sí,
després
correcte.
A les pel·lícules és negre, i dius, bueno, el
això,
canvi, jo per
arreu.
Mi, no, però per mi no està pas malament, a veure, ho trobo guai. El que passa és que tornen a donar de si lo de la Gwen Stacy i no acaba de, no sé, no em motiva, no em transmet aquesta cosa, aquesta sensació de tornem a veure un Spider-Man que ens aporta pues, el que és realment l'Spider-Man, no? Aquesta voluntat de combatre el crim, de... és com un Batman però amb superpoders, per mi, a la meva manera, vaja.
Jo és que, perdonaràs, o sigui, aquestes de Amazing Spider-Man, la 1 i la 2, les dues és una castanya pilonga, la primera també, però encara s'aguanta.
Bueno.
Jo, l'Andrew Garfield, no m'agrada gens i partint de la base, que per mi un Peter Parker, guapot, que va en patinet, i em perdonareu, que estimats oients, però se'l poden confitar. O sigui, el Peter sí. Parker és un empollón.
És un pringat, diguem-ho.
És un pringat.
Així, tal qual.
Que tothom es fica amb ell i no pot ser un tio guai, que va en patinet. O sigui, des del primer moment en què el Peter Parker surt en patinet a la pel·li, que em sembla que és el minut 1...
Sí, algo així.
O el minut 2 o el minut 5, és igual. O sigui, el trobo ja fora d'onda. O sigui, ja no... Ja no m'agrada. I ja m'ha desconnectat de tota la pel·lícula. I a part que les pel·lícules aquestes, no, per mi, no valen absolutament, home, absolutament res.
Potser, no sé si ara estaràs d'acord amb mi, potser pels petits guinyos, no?, o petites referències que fan a futurs dolents. Mm-hmm. No sé si te'n recordes l'escena concreta, que la tinc aquí mateix, en què apareixen les ales del futur Voltor, i també apareixen els braços mecànics del Doctor Octopus.
Sí. Jo volia aprofitar, que hem parlat dels dolents, i s'han aprofitat més o menys a les pel·lis, fer un top 10 dels millors dolents de l'Spider-Man. Tenim, per exemple, el Camaleón, ¿vale?, que és un espia i un mestre del disfraç, que li dona molts problemes a l'Spider-Man. Després tenim l'home de sorra, el Sandman, que és el Flint Marko, que també és un dolent recurrent i un dels més bons, també.
En els còmics, perquè les pel·lis és una merda.
No, a la pel·li, bueno,
amb perdó.
Tenim el que tenim. Un altre que també porta corcoll a l'Espiderman és el Misterio, el mestre de la il·lusió, que és un expert en efectes especials i doble de cinema.
Que aquest molaria bastant que el fessin en pel·lícula o en sèrie.
Sí, va estar a punt de formar part de Sis Sinistres, que al final va ser una pel·lícula... que no va arribar...
Un fiasco.
Enlloc. No, que no va arribar enlloc.
No, sí, per això va ser un fiasco, que no...
Un altre dels mítics és el Kraven, creat per l'Stan Lee i l'Steve Ditko, que, bueno, és el millor caçador del món i està obsessionat per capturar a la peça més important, a l'Spider-Man, l'home aranya. Aquesta obsessió el té capficat. Un altre dels dolents per antonomàcia de l'Spider-Man, més d'un altre, però de l'Spider-Man també, és el Kingpin, el Wilson Fisk, que la seva astúcia i imaginació per enganyar l'Spider-Man no té límits.
Espero que el reprofitin de Daredevil.
No ho crec.
Però seria un puntazo.
Sí, seria un puntazo, la veritat. Però jo és que el que he vist al Kingpin a Daredevil em posa molt, 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 molt cachondo, i llavors...
És que és per això. És que és per això.
No sé si arribaria a les pel·lis. Un altre és el Carnage, que és un simbiont provenient de Venom. El Jean Gardaix, que ja hem parlat,
sí.
Un dels suponents més ferotges i letals de l'Spider-Man, que és el doctor Kurt Connors, que quan, bueno, ha perdut un braç, intenta recuperar-ho fent experiments i al final s'acaba convertint en un Jean Gardaix. El Venom, que ja l'hem parlat, que és l'Eddie Brock, que és un dels contrincants de l'Spider-Man, que s'acaba convertint en Venom, quan aquest simbiont té...
El posseix.
El posseix, correcte. I arribem als dos més famosos i icònics, que són ja hem parlat d'ells, el doctor Octopus, i el Green Goblin, o el Duende
sí.
Verde, vale? Que
són
els millors...
Són el Nemesis.
Les Nemesis més importants de l'Spider-Man. I per deixar fora del top 10, que són aquests, bueno, tenim molts més, com hem dit, el Guitre, l'Electro, el Rhino, el Shocker i el Morbius. Un vampir lluitant contra l'Spider-Man.
Bueno, i l'últim, perquè realment és el que el rebenta,
diguem?
El Morbius.
Ah, vale, sí, tens raó.
És el que l'acaba matant, en l'Spider-Man. Per això es converteix en un Spider-Man ja que és una barreja entre aranya i persona, que no se sap ben bé el que és.
Mm-hmm. Bé, i fins aquí arribem a el que està per arribar, a l'últim
sí, sí.
Spider-Man, el que hem vist a Civil War, que el que has vist a Civil War, que t'ha semblat, de l'Spider-Man?
Home, a veure, m'ha agradat perquè el vestit, bueno, la vestimenta, vaja, és la mateixa que apareixien als còmics. Per exemple, les telaranyes que li sortien dels braços, els emblemes, tot en general era idèntic en els còmics.
Sí, és un traje bastant similar.
El que
similar.
Passa és que se'l feia ell. I això,
bueno, que
em sembla molt...
Adapta la... No, és que el que no veurem a Spider-Man Homecoming és l'origen, perquè ja l'hem vist en una trilogia inicial
sí.
i en dues pel·lícules posteriors.
Sí, el que passa
no el veurem,
que...
Llavors veurem ja un... Adapta més la versió Ultimate de l'Spider-Man, que ja és un Spider-Man que ja coneixem, que ja està actuant a Nova York i que coneix un playboy multimilionari que es diu Tony Stark.
Sí.
I llavors pues, li facilita un
traje nou. Nuestro querido Iron Man.
Sí, sí.
Doncs engeguem motors amb Spider-Man Homecoming i comencem analitzant el tràiler de Spider-Man. Mira, per començar, diré que torna el nostre estimat amic i veí Spider-Man, un nou Peter Parker, que a part és el més jove de tots que hem vist fins ara, perquè, bueno...
Sí, és el més jove, sí.
Perquè el Tobey Maguire...
Ell ja estava, ja tenia ganes, sí.
Sí, a mi no em fotis, però aquell no cola per un nano de...
No,
és que no,
ja
d'institut,
ja
no.
Ja pentinava ganes, sí.
I després em fiques l'Andrew Garfield i dius, bueno, va, sí, te'l deixem passar, però...
Passa palabra.
Però passa, sí, passa, sí, saps? Però bueno, va. Per tant, com el que anava dient, és el que més s'assembla per al que van crear l'Stan Lee i l'Steve Ditko, i és interpretat per Tom Holland, que ja el van veure a Civil War.
Correcte.
Doncs ara mateix, a Homecoming, ens situarem que l'Spider-Man torna a casa amb la seva tia May, o Marisa Tomei, després d'haver lluitat amb els Vengadors a Capitán America Civil War, com ja havíem dit, i s'enfrontarà a uns dolents que, bueno, no havien aparegut fins ara, que són el Adrian Toms, alias El Buitre,
sí.
Interpretat per Michael Keaton.
Uf, a mi em posa cachondo només saber que surt el Michael Keaton, eh? O sigui,
a part...
Jo quan vaig enterar i a més que feia El Buitre, dic...
A part, té guassa, perquè Michael Keaton, si te'n recordes, va fer la peli de Birdman.
Sí.
I dius, hòstia, primer Birdman i ara El Buitre. Dius, sí, vale, sí, bien, sí. Va sí, bé sí. Per aquí, va bé. Bé, doncs comptarà amb l'ajuda de Spider-Man de l'Iron Man, que serà el Robert Downey Jr. una altra vegada.
Que farà de, com de mentor.
Sí, que jo el que et volia dir aquí és que farà, em recorda bastant com un estica de Daredevil, no creus?
Bueno, és diferent. Sí, bueno.
Sí, però li va ensenyant, no sé, a part té la seva gràcia, no sé, per exemple, en el moment aquell en el que està dient-li en el cotxe, bueno, les coses que ha de fer com a Vengador, no? I l'Iron Man pues, li obre la porta i va l'Spider-Man i l'abraça i diu, no, no, si no t'estava abraçant, t'estava obrint la porta. Sí. I dius, vale, perfecte. Cal dir que aquesta pel·lícula estarà dirigida per John Watts i, com ja hem dit, s'estrenarà el 28 de juliol. Bé, tot i que això no és un reboot, això no implica que tornem a veure l'origen de l'Spider-Man, com ja havien dit, que per mi, com ja recalco un altre cop, el millor és el Tobey Maguire. I bé, tornem a un Spider-Man adolescent que viu amb la seva tia May. És bastant jove, aquesta tia, també s'ha de dir. Perquè
sí, cada cop més jove.
No sé què passa, la fuente de la juventud s'ha pres, no sé, jo, que em doni el que s'ha pres, saps? Perquè cada cop tenim més canes aquí. No...
Bueno, a mi em està bé. Aquesta tia May està prou bé.
Bueno, no sé. A mi no m'acaba de fer el pes. Jo preferia, pels còmics i per ser més fidels, doncs la dona velleta...
No,
ja t'he entès en el sentit...
Per ser, no, és, per però... ser més fidel, per mi la millor tia May és la de la trilogia del Raimi, la Rosemary Harris. Per mi és la més fidel i la que s'assembla més a la tia May dels còmics.
Sí, la veritat.
La veritat és que sí.
Després també cal dir que no quedarà oblidat el tio Ben, ja que faran una certa al·lusió a la seva mort.
Per cert, ja que parles del tio Ben.
Ui.
Un gran poder conlleva una gran responsabilitat. És una frase que van adaptar, però que mai li va dir el tio Ben al Peter Parker. Sí. És una frase que ell s'ha repetit moltes vegades, però que mai en els còmics li ha dit al tio Ben. Aquí ho deixo.
Sabia com ho anaves a dir. Però clar, que ho digui a les pel·lícules...
Bueno, doncs... és un mite d'aquestos que s'ha atribuït, doncs, com la frase de... Luke, yo soy tu padre.
Sí,
no li diu.
Sí.
És mentida. O sigui, ja, aquesta frase no li diu. Li diu, soy tu padre, simplement.
Sí.
Però clar, són frases que es van modificar al llarg del temps i precisament aquesta, el tio Ben, en el còmic, quan mor, no li diu. Però és que després pues, ha anat evolucionant i bueno, s'ha...
Reeditat, diguéssim.
I se li ha atribuït al tio Ben quan no és així.
Doncs, mira, jo no sé si vosaltres us n'heu adonat, però en el segon tràiler veig que hi ha un braç robòtic igual que el d'Iron Man. I destrueix un vehicle estacionat.
No sé, jo és que he vist...
No sé si és el Shocker o no sé qui és.
Jo crec que és tecnologia del Chapucero. Perquè el Chapucero el que farà és fer-li els trajes als dolents de... que serà un dels altres villans que surt d'aquí, el Chapucero. Li farà els trajes a tots els villans de la pel·lícula. Jo crec que serà això, que simplement és un... No ho sé, però que serà un afegit del seu traje. I el tercer tràiler, si el tens perquè he apuntat, no me'l diguis perquè no l'he vist. Per tant...
Oh, no! Bueno,
si vols me'n vaig i l'expliques, però...
Ostres, ara m'has matat. Doncs...
No, he decidit que aquest últim tràiler passo de veure. No... Sé que no mostra molt més, però passo
no,
de veure.
No, a veure, t'ensenya alguna coseta, però t'hi has de fixar bastant, per veure-ho, perquè tampoc és que t'ensenyi una gran cosa. Bé, no sé si t'hauràs fixat en el moment del ferri.
Sí.
en el que l'Spiderman està sostenint les dues meitats del Ferri. Em recorda un fotiment a l'Spiderman del 2012. Ai, 12, no, perdona, 2002.
És la segona pel·lícula, no? La del Remy.
No, és la primera.
És la primera, la
del Remy. A la primera del Remy, en la que està sostinguent, agafant-se en dos edificis, el tren.
Jo diria que és la 2, eh? Bueno, és igual.
Bueno,
igual.
És un debat que tenim obert. Jo parlaria dels personatges que apareixen en la nova pel·lícula, com per exemple en Ned Leeds, que és en Jacob Batalon, que és un personatge que als còmics era representat com el company del Peter al Daily Bugle i que ara l'han representat com el seu millor amic. I sí, recorda aquí bastant, no sé si a tu t'ho recordarà.
Són les llicències artístiques que es prenen.
Doncs no sé si t'ho recorda, però a mi em recorda el Ganky dels còmics.
Sí, la veritat és que sí, té pinta de Ganky, encara que Ganky és amic del Miles. No,
aquí, però aquí volia arribar jo, però bueno, és això. Després tenim un altre personatge, que és la Zendaya, la Michelle, que tots deien que podria ser la Mary Jane.
No crec.
No,
jo crec
està descartat, ho han dit que és la Michelle, així que deixeu de dir que és la Mary Jane.
Jo crec que serà un personatge nou, però no crec que la Mary Jane ja està...
No, sí, sí, és una cosa aparcada.
Forma part del passat i ja està.
Potser torna, però ara mateix no. Després també veurem que hi ha un cert interès per part de, no sé si de Peter, de Michelle, o també hi ha una altra noia, que és la Liz Allen, Laura Harrier, que crearà un triangle amorós entre aquests tres personatges. A més, no sé, em sembla curiós, molt curiós, però aquest personatge acaba sent la dona d'en Harry Osborn. No sé si ho sabies.
No, jo després m'he llegit bastant alternant i no me conec tota la història.
Doncs, mira, una altra cosa que també em sembla molt trista és que no apareix el fill del Duende Verde, el Harry. No sé, després d'haver-li donat tan bombo...
Està més que cremat, o sigui...
Sí, no sé, però podrien haver-ho ficat.
No, jo crec que està bé, que són... No, és que repetir més sempre els mateixos personatges també no... La veritat és que no mola. I a més, aquesta pel·lícula veurem l'època de l'institut, que en cap pel·lícula l'hem... Bueno, sí, no, perdó.
Home,
sí que
en
vist,
realitat
que
l'hem vist,
no? Però que està bastant més centrada en l'institut que no en altres històries.
I parlant d'aquest personatge, la Liz Allen, en els còmics se la representa com la parella del Flash Thompson, o en aquest cas, Tony Revolori. I parlant de Flash, tornarà a sortir Spider-Man com el brètol que li fot... No que li fot una pallissa, perquè en aquest cas...
No, que li fa la vida impossible.
Sí, li farà la vida impossible perquè és el típic nen pijo, mimat i ric que menysprea tothom. I per últim, però no menys important, sabem que de moment queda descartada la idea de veure en Peter treballant al Daily Bugle.
Que estarà centrada en la seva època de l'institut i el Bugle comença a treballar després de l'institut, per tant... No el veurem.
El que passa és que, no sé si ho hauran pensat, podria ser possible que el director d'en Peter fos el J. Jonah Jameson fent de director del col·le o de l'institut, en aquest cas, i en Peter el faci estar, no sé, com de reporter o alguna cosa així. Són idees meves.
No ho crec.
I bé, posant-nos en connexions de l'univers cinematogràfic Marvel, és possible que hi hagi un flashback dels Vengadors. No sé si ho saps.
No ho sé.
Vale. Bueno, aquest film es desenvolupa arrel de la batalla del Civil War, com ja hem dit. I aquesta vegada, davant de tot el caos, en algun racó de Nova York, els malvats aprofitaran doncs, per robar la tecnologia dels Chitauri. I aquests malvats, no sé si els heu vist en algunes escenes dels trailers, són el Buitre, com ja hem dit, el Shocker i el Chapucero. El Shocker l'interpretarà el Bukem Bodwin i el Chapucero el Michael Chernus.
Jo tinc ganes de veure Shocker. És un personatge que no és dels més icònics de Spider-Man, però és un personatge xulo.
És xulo, xulo.
I tinc ganes de veure com el fan. I el Buitre, uf, amb
pues a mi
moltíssimes
no,
ganes.
No m'agrada. Saps per què?
Per què?
Perquè em recorda el Rhino de la segona de Amazing Spider-Man.
Bueno, és que el Rhino d'aquest és vomitiu, també.
Vale. Pues ja està, si comencem a fer que els personatges que són com bèsties me'ls transformen en una cosa robòtica, ja no.
Bueno, és que és l'univers Ultimate que el Chapucero li crea tots els gadgets que porta com el Duende Verde i el Buitre també les porta. O sigui, aquí ja és la nova versió, diguéssim.
Però clar...
Però el Rhino aquest és vomitiu, o sigui, portava una armadura. Armadura i armes.
I bé, parlant de tecnologies... En comparació amb altres films, el traje de Spider-Man com ja hem dit, li fabrica Tony Stark, i això li permet una gran major quantitat de gadgets, com per exemple el dron que porta en el pit que està connectat al seu sistema central. I a part, aquest vestit s'adapta doncs, a la mida del propietari, com si es tractessin de les sabatilles del Marty McFly al Regreso al Futuro.
Però a mi em sembla que aquest traje li durarà poc.
Jo també crec que sí. Li trencaran, li
I
passarà...
I que potser veiem el que tu has dit al principi, que el traje se'l feia ell, no ho sé.
No ho sé, no ja ho sé, la veritat. El que també hem de dir és que l'Iron Man portarà un nou traje també. No sé si ho saps.
Sí, he vist les imatges.
Doncs es diu Mark 47 i apareix a la saga d'Ultimate Spider-Man.
Hi ha tantes armadures de l'Iron Man que allà un es perd.
Sí, aquí en sobren, vamos. I bé, també afegiré lo de la banda sonora, que és de Michael Giacchino, creador del Doctor Estranyo.
La banda sonora del Doctor Estranyo, sí. Bueno, i per acabar, aquest serà el tercer reinici de la franquícia en 14 anys.
Ja són ganes.
Sí, la veritat és que sí. Esperem que aquesta faci oblidar, sobretot, les dues darreres pel·lícules i l'última de la primera trilogia, com a mínim. Però bueno, doncs fins aquí hem arribat. Espero que us hagi agradat tot això que hem parlat de l'Spiderman i ja sabeu, el dia 28 de juliol no falteu al cinema a veure el nostre amic i veí Spiderman lluitant contra el buitre i companyia. Hem acabat per avui i també hem acabat per aquesta temporada. Aquest any acabem ja amb el darrer programa i només es queda dir que
la força us acompanyi.